Elles van amb camper.
Sabries de quin mamífer parlem si et diem un rosegador de mida mitjana amb un pelatge dorsal de color gris i de ventre totalment blanc? Té uns ulls grossos de color negre que s'envolten per un petit cercle de pèls també negres, que a vista encara els fan més grossos. És un animal arborícola, nocturn. És d'hàbits vegetarians i té predilecció pels fruits secs. L'has descobert, no? I l'expressió "dormir com un liró"? Sí que la coneixes, veritat. I saps què és un liró?
Elles van amb camper.
Menjant-se una síndria, sucosa carregalina, el meu cap que ja delira, voldria saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastar amb tu el meu carret, sentir-me el teu amulet, que em porti a la pista i que no me resista, que em busqui i m'insista, ser el primer de la llista. Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada quan ballava, la notava i feia veure que no m'importava. L'amo cego, cego, em de controlar amb el seu pas i m'arrossego, cego, sota els seus peus, el seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego, això t'hi pego. Baby, lo nostre és impossible, mira que tu ets irresistible, pensant tu per escriure un llibre, tant em posaria la Bíblia. La més caprichosa de Barcelona, xulejant tota la tona, amb el sol del rosa, molt venenosa, t'ho juro, la Rússia per Rússia. Em torno loco cada cop que la veig, la gola seca, si t'aprop ja tinc set. Si t'has mullat, et caparem, ballem junts la batxata ben pagats. Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada quan ballava, la notava i feia veure que no m'importava. L'amo cego, cego, em descontrola amb el seu pas i m'arrossego, cego, sota els seus peus, el seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego, així t'hi pego.
La bachata catalana, figa flava, cielo cartiti, day, 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 sempre amb la companyia. Recent arriba la invitació per la consulta. Figa flava!
Busca'ns a Instagram, Elles van amb camper.
Avui parlarem del liró gris, un petit rosegador present als boscos catalans, difícil de veure i encara ara força desconegut. Una iniciativa que coordina el Museu de Ciències Naturals de Granollers és el projecte Liró, que treballa per l'estudi i el seguiment poblacional d'aquest petit mamífer amb el suport d'una àmplia xarxa d'estacions i col·laboradors que fan possible la recollida de dades al llarg del temps. Lídia Freixas, biòloga i responsable del projecte Liró del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, què és un liró?
Un liró és un petit mamífer, és un rosegador, però a diferència del que molta gent es pensa, que és una rata o és un ratolí, els lirons són lirons, són la seva pròpia família.
Quina és la peculiaritat que té un liró per identificar-lo?
Ui, els lirons tenen forces peculiaritats. En el cas del liró gris, externament, per identificar-lo, doncs és un animal, tot i ser un petit mamífer, pot arribar doncs, als 200 grams i és molt característica aquesta cua que té, semblant a la dels esquirols, d'aquí també que molta gent l'anomeni rata esquirolera. És un animal de coloració grisa, el ventre és blanc i té aquesta cua molt, molt peluda, que és molt característica d'ell.
Sé que ara no t'agradarà molt el que estic a punt de dir, perquè li anomenarem rata d'un moment, però no, deixem clar que no és una rata. Té una similitud, com hem dit també la diferència aquesta de la cua, i també dels ulls, no? Podem dir que també tenen una peculiaritat.
Sí, si ens fixem, externament poden tenir semblances amb les rates o amb els múrids, val? Que és, al final són cosins, són rosegadors, tant les rates com els lirons. Però també a nivell doncs, de biologia i són diferents, tenen també peculiaritats. El liró, els lirons en general són espècies hivernants, que això les rates i els ratolins no ho fan. I també de comportament, d'alimentació, té tot un seguit de trets que els diferencien de la rata, sí.
I un d'aquests punts que acabes d'anomenar, que hivernen, suposo que és d'aquí on ve la frase de dormir com un liró.
Sí, una de les... De fet, els lirons, podem dir que és dels animals que... els mamífers que potser més dorm, i el son per ell és una estratègia per sobreviure. I són animals hivernants, per tant, són capaços de dormir, fer un son profund durant tot l'hivern, per tant, 6, 7, fins a 8 mesos podrien dormir, però no només és capaç de dormir l'hivern, sinó que també utilitza el son en anys de sequera o en anys desfavorables per estivar, per exemple, per dormir a l'estiu, que és com una mena d'hivernació, però feta això, a l'estiu, i també durant el dia també dorm, i llavors és una mena que es desperta i s'activa de nit, és nocturn. Per tant, podem dir que de tota la seva vida, segurament, si comptéssim, doncs més de la meitat se la passa dormint, no? O gran part de la seva vida se la passa dormint.
És un animal nocturn...
Estratègia. Altres animals tenen estratègies de... No, altres animals tenen estratègies doncs, per sobreviure, com és la migració, desplaçar-se, canviar de zona, per buscar una zona amb més menjar o amb unes condicions ambientals més bones. I el que fa l'iró, doncs, la seva estratègia és quedar-se en el lloc on viu i dormir i esperar que les condicions millorin.
Mm-hmm. Com deies, és un animal nocturn, discret, però també podem destacar el soroll característic que fa.
Sí, els lirons són molt... Podem dir que són força sorollosos o vocals, tot és això, que sovint costen de trobar i de veure. I també gràcies a un estudi que hem pogut realitzar amb dades recollides l'any 2022 i 2023, hem pogut doncs, recopilar diferents tipus de vocalitzacions o de crits que fa en concret l'espècie liró gris. I alguns sons doncs, fets per adults, altres fets per cries. Ens ha permès també doncs, veure que les cries fins i tot poden emetre sons ultrasònics. I aquestes vocalitzacions tenen diferents funcions que no estan molt descrites i, de fet, els sons, pròpiament aquests crits, tampoc estaven descrits. Gràcies a aquest article doncs, s'han pogut descriure. I també crear una llibreria, una biblioteca doncs, oberta a tothom, que està tothom qui li interessi saber com són aquests crits i poder-los escoltar. Hi ha una llibreria oberta a la nostra pàgina web on tothom pot accedir i escoltar-los. I són vocalitzacions que li serveixen doncs, de defensa, també de comunicació, de marcar territori, tot i que, com et dic, no estan molt descrites una mica les funcionalitats que tenen aquestes vocalitzacions encara. Encara queda molt per conèixer. Però de moment, fent aquest primer pas de saber doncs, que és una espècie vocal, que té diferents crits, doncs ja és força, no? Que fins fa poc tot això encara no ho sabia.
Doncs recomanem entrar a la vostra pàgina web i escoltar-ho perquè és molt curiós i també divertit. Parlant del soroll, d'aquesta desconeixença del liró, també hem de dir que anys enrere, i sense voler donar idees, els romans els criaven i se'ls menjaven.
Sí, anys enrere... Els romans, podríem dir que van ser els primers que van tenir com una relació molt de tu a tu amb moltes espècies, i entre elles doncs, també els lirons, i fins i tot tenien com eines o com artefactes no? per poder-los criar en captivitat, el que es deien els lirariums, que eren com unes gàbies exteriors que tenien als patis, allà els criaven, i després tenien com uns recipients fets amb argila, que tenien forats i tenien una tapa i ens els hem d'imaginar com un canti gros que els tenien sobre de les taules i a dins hi havia doncs, un, dos o tres lirons en funció de la mida d'aquest recipient i que havien més o menys i evidentment un liró tancat en una mena de recipient d'aquest estil a les fosques i els anàvem posant menjar, el liró el que feia era menjar i dormir, per tant això feia que s'engreixés ràpidament i que quan estava doncs, força grassonet doncs, se'l menjaven. I de fet era una exquisidesa menjar liró. No totes les classes socials podien menjar liró en aquella època. I més recentment, a la postguerra i així, aquí a Catalunya no ho tenim tan documentat, però a altres llocs a la península, com al País Basc, encara doncs, se'l menjaven, no? quan hi havia gana i la proteïna era escassa de trobar.
I com hem dit, sense voler donar idees, perquè són animals salvatges, no són hàmsters, i mosseguen. Encara que siguin molt coquis, molt bonics, però mosseguen.
Sí, els lirons mosseguen, és la seva manera també de defensar-se. Però també són animals força tranquils per la mida que tenen i per les dents que tenen. Són animals força tranquils que perquè et mosseguin al final els has d'emprenyar. I com dius, són animals salvatges que viuen al bosc i que per tant nosaltres els hem d'observar, els podem estudiar, però se'ls ha de respectar i se'ls ha de deixar, no?, el seu espai.
Quina distribució tenen per Catalunya?
Doncs el liró es distribueix per la zona del Pirineu, pel Prepirineu i baixa cap a la zona més oriental, humida, diem sempre, seguint el bosc caducifoli. Arriba fins al Montseny i les poblacions més al sud de Catalunya i també les més al sud de tota la península Ibèrica les trobem al Montnegre. Però sempre això, amb bosc caducifoli, és un especialista d'aquest tipus d'hàbitat.
És una curiositat, no?, que també el puguem trobar en el Montnegre.
Sí, és una responsabilitat i realment és una sort poder tenir lirons pràcticament arran de mar i en aquest espai natural s'ajunten diferents coses que fan que aquesta població visqui aquí. Tot i ser una població que sabem que és molt petita, podem dir que així grans trets és com 4 vegades inferior a la més pròxima, que és la que es troba al Montseny. I gràcies a les peculiaritats climàtiques i també d'aquest massís, no?, tan proper al mar, però que alhora, tot i estar doncs, molt a prop del mar, té una alçada d'uns 700-800 metres, la boira que arriba i la humitat que arriba del mar fa que es mantingui una zona de bosc caducifoli, sobretot a les carenes i a les vessants més obagues d'aquest massís, amb roures, amb fins i tot algun faig, avellaners, i aquí és on viu aquesta població, que és una mica un relicte, no? Una població que també està certament aïllada de la del Montseny més pròxima, ja que el punt de connexió seria la zona de Sant Celoni, on evidentment tenim moltes infraestructures viàries, com són les autopistes, els trens, que dificulten a un animal com aquest doncs, desplaçar-se i arribar a poblacions doncs, annexes, no?, més properes.
Significat que en aquest punt s'han de protegir perquè, com dius, és una població petita, aïllada, i això també pot portar a problemes de consanguinitat.
Sí, de fet, fins fa doncs, això, 20 anyets, que és com va començar tot el projecte, no se sabia res dels lirons pràcticament a Catalunya. Hi havia cites i sobretot d'aquestes poblacions més meridionals. Hi havia alguna cita dels anys 70, 80, però no se sabia res més. I, per tant, desconeixíem, quan vam iniciar el seguiment, si aquesta espècie encara hi era, si no hi era, i com vivia, i on vivia. I a partir del projecte Liró hem pogut doncs, conèixer, tenir molta informació sobre aquesta espècie. Encara ens en falta per respondre algunes preguntes. I això, que tenim doncs, això una població que és un relicte i que, per tant, viu al límit de la seva distribució, en tots els factors podem dir que li van força en contra, una població que s'ha tingut d'adaptar a viure en condicions més adverses que les que hi ha al centre de la distribució i que, per tant, totes les mesures que puguem prendre doncs, de conservació i també sobre el seu hàbitat doncs, ajudaran a poder-la conservar.
Un altre d'aquests punts que segurament hi afecta molt és el canvi climàtic, no?
Sí, el que veiem en aquestes poblacions més al sud, sobretot aquestes del Montnegre, que són aquestes poblacions més peculiars, veiem que sobretot això, les sequeres extremes, la calor, tenen un efecte negatiu sobre la reproducció. A diferència d'altres poblacions, on veiem doncs, que el clima o les condicions ambientals locals tenen un efecte sobre les llavors o la disponibilitat de les llavors, i aquestes llavors són les que condicionen la reproducció de l'iró, no? Perquè l'iró és una espècie que va molt lligada als fruits secs i que necessita fruits secs per reproduir-se i, per tant, sincronitza el seu cicle i la seva reproducció amb la disponibilitat de menjar, no? Com fan altres petits mamífers, però en el cas de l'iró és com més especialista en aquest sentit. I el que veiem en zones així més extremes, com és aquell Mont Negre, és que tot i que hi poden haver aliment disponible, si les condicions ambientals són més doncs això, adverses, li afecten negativament i directe sobre la reproducció i, per tant, pot deixar de reproduir-se.
Això ens porta a parlar d'aquesta protecció de l'hàbitat, però també, a part del seguiment, si algú li interessa la temàtica, algú vol col·laborar, té alguna manera de fer-ho?
Sí, el projecte Liró és un projecte on es barregen estacions de caixes niu portades per professionals, però també per voluntaris. De fet, gràcies als voluntaris i a aquesta xarxa podem tenir dades de Liró a tot Catalunya i al llarg del temps. I qualsevol persona que estigui interessada en col·laborar en el projecte doncs pot entrar, el primer que pots fer és entrar a la web del projecte Liró, que és lirons.org, i aquí doncs descobrirà una mica més sobre aquesta espècie, sobre el projecte. Si ens segueix a les xarxes i totes les notícies que anem publicant, doncs a banda doncs de poder col·laborar directament sobre el seguiment i responsabilitzant-se d'una estació, també es pot participar en jornades divulgatives que fem, obertes al públic en general, el que diem el Dia dels Lirons, que són jornades doncs, on expliquem una mica l'espècie, el projecte, i podem fins i tot doncs, això, revisar caixes niu amb els participants. I qualsevol dubte o qualsevol interès que es tingui sobre el projecte, doncs escriure també en el correu de contacte, que és info@lirons.org, i allà tindrem doncs, qualsevol consulta en aquest sentit. També qualsevol persona que per casualitat algun dia pugui o trobi passejant per la muntanya o que sigui doncs, un liró, pot entrar a l'observació també a la web. I aquesta informació també és participar en el projecte i també ajuda a tenir doncs, una base de dades de les cites i de les observacions d'aquesta espècie a Catalunya.
Doncs com a primer pas els podem convidar a assistir a aquest Dia dels Lirons, si no entrar a la pàgina web i fer una participació més activa, que per posar-los la mel a la boca és una participació més activa, però tampoc estem parlant d'una dedicació, estem parlant d'una dedicació sèria, però no d'una dedicació estricta de cada dia tenir que assumir aquest compromís.
No, l'esforç que es demana per, si et vols responsabilitzar d'una estació, evidentment amb la formació que pertoca i els acompanyaments i totes les explicacions que es fan per conèixer millor el que es va a fer, que al final és un protocol científic que ens serveix per recollir dades i així poder doncs, fer les estadístiques i les tendències amb rigor científic, però també és un protocol molt adaptat a això, a la ciutadania, a la gent, a que qualsevol persona pugui participar, qualsevol persona amb un mínim d'interès i ganes. I en definitiva són 4 dies de camp, diem, 4 dies de mostreig repartits en diferents mesos, des de juliol fins a octubre, un dia al mes. I són doncs, una mica el que es demana quan es posen aquestes caixes niu, que es puguin revisar aquests 4 dies, que és el període que coincideix de més activitat de l'Iró i que, per tant, pot ser més present dins les caixes niu i podem recollir doncs, aquesta informació.
Una de les altres coses que comentaves eren aquestes caixes niu que, si anem per al bosc, ens les trobem. Tenen una diferenciació, perquè a vegades també en podem trobar d'altres, per ratpenats o qualsevol altre animal. Teniu, diguem, la vostra marca, no? Que puguin saber que allà hi ha un liró.
Sí, les caixes niu, diem que són específiques per petits mamífers arborícoles i en aquest cas pel liró. Són caixes relativament grans i que quan estan col·locades a l'arbre poden semblar una caixa d'ocells, però que si t'hi fixes una mica més veus que aparentment sembla que no tinguin cap forat, ja que tenen el forat d'entrada a la banda del tronc, El liró és un animal arborícola, per tant, es mou amunt i avall dels arbres, és on passa la major part del seu període actiu, dalt als arbres, pràcticament no baixa al terra per res. I aquest disseny de caixa afavoreix doncs, que estigui més protegit i que pugui entrar fàcilment a les caixes niu. I, per altra banda, evita també una mica l'ocupació per altres espècies com ocells, tot i que les mallarengues acaben trobant també el forat d'entrada i acaben fent niu a dintre.
Parlem del projecte, perquè és una bona proposta per donar a conèixer i acostar aquesta espècie a la ciutadania. Com va sorgir?
Doncs va sorgir, es va començar l'any 2004, el projecte Liró, el seguiment del Liró Gris a Catalunya, una mica amb aquest context que t'explicava, de que no hi havia informació, no se sabia res d'aquesta espècie, i també amb la gota que va fer vessar el got en aquell moment, que va ser doncs, trobar dins d'altres estudis que portàvem en paral·lel de la dieta de la geneta, una dent de liró gris en la dieta de la geneta de mostres de la zona del Montnegre. Una zona on ja estàvem estudiant els petits mamífers amb mètodes tradicionals, però que mai havíem trobat lirons ni havíem capturat lirons. Per tant, va ser com, ostres, els lirons estan aquí. Sí que hi havia cites molt antigues. I això ens va començar a fer pensar i adaptar el mètode, precisament, de dissenyar aquestes caixes i posar-les als arbres, al ser una espècie arborícola, potser les ocuparien abans i ens seria més fàcil estudiar-los i tenir informació que no utilitzant els mètodes tradicionals amb paranys al terra d'aquests que capturen viu. I sí, va ser posar aquests paranys i bueno, aquestes caixes niu i als pocs mesos els lirons ja les ocupaven. I realment és un mètode molt efectiu i que no només ens permet això, tenir informació del seu cicle, ja que els lirons les ocupen quan volen i fan el que volen allà dins. No és un parany, sinó que és una caixa que acaba com fent la funció de forat o de cavitat natural, que és el que necessiten els lirons per criar, necessiten forats als arbres, i quan no els troben, doncs, es posen en aquestes caixes. Llavors, aquí, doncs, el fet d'anar revisant al llarg del temps ens va permetre veure què passa a la vida dels lirons. Però, per l'altra banda, també és un mètode molt agraït per ensenyar a la ciutadania i per acostar aquesta espècie a tothom, una espècie que és difícil de veure quan passeges pel bosc, és nocturn, viu dels arbres, és petit, per tant no la veus fàcilment. I molta gent la desconeix, molta gent no sap què són els lirons. I el fet de tenir el projecte Liró i de tenir aquestes estacions amb caixes, doncs, més enllà de recollir informació i tenir dades doncs, de l'espècie per les tendències dades científiques, ens serveix per acostar aquesta ciència a la ciutadania. No? És un mètode, doncs, en aquest sentit, molt agraït.
I és un animal preciós de veure. Vaig a fer una d'aquestes coses que ens agraden tant als catalans de posar-nos la medalleta perquè, com deies, aquest projecte realment ha aconseguit molta informació i realment aquí a Catalunya es disposa molta informació del liró gris, fins i tot molta informació comparat arreu d'Espanya o arreu d'Europa.
Sí, aquí a Catalunya podem dir que ja el projecte Liró és un projecte referent amb el liró gris, amb aquesta espècie. També a la península Ibèrica no hi ha cap seguiment semblant, no? I sobretot al llarg del temps, que això també és el que, com deia, que costa, no? Tenir aquesta informació, que no és fer un estudi puntual d'un any o dos anys, sinó mantenir una xarxa que permeti anar recollint aquesta informació any rere any i veure com evolucionen les poblacions, no? I també anar coneixent la distribució real de l'espècie. I a nivell d'Europa sí que ja ens porten anys d'avantatge. No hi ha un projecte centrat en aquesta espècie, però ja hi ha forces d'estudis també amb els lirons. I, de fet, en algunes zones d'Alemanya ja han agafat també aquest protocol com a referència i l'estan aplicant i estan fent el seguiment allà amb el protocol nostre i ens envien les dades que les entren també dins del projecte Liró i es poden visualitzar totes aquestes dades a la web, totes les estacions que hi ha a Catalunya, a Espanya i també aquestes doncs, d'Europa, que de moment són aquestes que hi ha a Alemanya. Per tant, és un projecte força referent en aquest sentit.
I a tot això, a diferència d'Europa també, i quan parlaves de la panxa de la geneta, és que les directives europees no tenen inclòs el liró com a espècie amenaçada perquè allà sí que hi ha una població més extensa, però aquí, a Catalunya, està considerat una espècie amenaçada.
Aquí, a Catalunya, és espècie protegida dins les lleis catalanes I a nivell d'Europa no té un grau d'amenaça, perquè, com deies, el liró és una espècie àmpliament distribuïda, però això no vol dir que les seves poblacions siguin molt abundants. Els lirons, en general, són espècies que són escasses. El que sí que té un grau de protecció a nivell d'Europa és que està dins del conveni de Berna, a l'apèndix 3 del conveni de Berna, i el que protegeix sobretot aquest conveni i aquesta protecció és els seus hàbitats. I llavors té aquest grau de protecció. De fet, el liró és una mica una espècie com paraigües que diem, no? Que malgrat no tingui un grau d'amenaça associat molt gran, estudiar-lo, conservar-lo, ajuda a conservar els seus hàbitats i, per tant, de retruc, protegir a ell els hàbitats, però també tot d'altres espècies que viuen en aquests hàbitats, no? I que tenen requeriments que també s'han de protegir.
Doncs moltes gràcies, Lídia, per acostar-nos una miqueta més al liró, o glis-glis, com li vulguem dir, per aquests coneixements i, sobretot, si algú ens ha escoltat i algú li ve de gust col·laborar, si vol entrar al vostre web, ja ho saben que ho tenen ben fàcil.
I tant, tots convidats a consultar la web i moltes gràcies a vosaltres per aquesta estoneta parlant de lirons.
Elles van amb Camper.